Sonia, l'actualitat del MACBA. La Rambla, la plaça Reial, la Barceloneta són els primers espais que defineixen una cartografia vital en què Lluís Claramunt s'instal·la per conèixer el món, després d'abandonar l'ambient familiar burgès. Als anys 80 se'n va de Barcelona i Sevilla, Marràqueix, Bilbao i Madrid es convertiran a partir d'aleshores en escenaris per la seva pràctica artística. Claramunt viatja cap al sud, però a diferència de viatgers anteriors no el mou cap afany de romanticisme ni d'exotisme. La seva recerca s'aparta del simbolisme i dels paradisos. Si bé a Claramunt se'l coneix gairebé exclusivament com a pintor, l'exposició Lluís Claramunt, el viatge vertical, presenta una àmplia selecció d'obres, des de pintures, dibuixos i fotografies fins a llibres autoeditats que va fer entre principis dels anys 70 i finals dels 90. Bartomeu Marí i Núria Anguita expliquen la relació que Claramunt tenia amb el seu entorn i donen algunes pistes per abordar-ne l'obra. El present s'explica en el passat recent. Bartomeu Marí, director del MACBA.
En primer lloc, és important destacar que aquesta exposició respon a una necessitat de començar a historitzar des del museu l'art i els fenòmens que han tingut lloc al llarg dels anys 80 i que s'acosten cap al present i que ho faci a través de llegir amb el mateix rigor la història i els fenòmens que tenen lloc en aquest passat recent que potser és proper per haver-lo oblidat, però és prou llunyà per no tenir-lo historitzat encara. Aquesta necessitat o aquesta voluntat de parlar d'aquests períodes també es fa amb la intenció de desfer-ne els clixés, de desfer-ne els llocs comuns o els camins traçats que hem heredat d'aquesta història recent, i hem de pensar que els anys 70, que estan dins del món de l'art fortament polititzats, fortament implicats amb el que és tota la, per una banda, l'emergència de noves maneres de socialització, el rebuig també als últims anys de la dictadura franquista, donen pas a uns anys 80 de gran explosió hedonista i ens encaminen cap a uns anys 90 on veuen també una crisi profunda, una crisi que comparada amb la que estem vivint avui dia potser no sembla res, però que ens en recordem de les devaluacions de la pesseta en aquell moment o de les restriccions energètiques, doncs tenen també un component molt important. Són moments de canvi, moments d'eufòria o moments de recessió que ens han precedit aquests anys. Jo crec que el present que vivim actualment té explicacions en el passat recent que hem viscut.
Un temps propi.
Aquests anys 80 corresponen a un moment d'ebullició creativa molt important. Corresponen també al desplaçament del centre neuràlgic de la creativitat des de Barcelona cap a Madrid, fonamentalment, i corresponen també a unes transformacions molt profundes que en aquest moment ens ajuden a entendre on estem. Crec que veient l'exposició de Lluís Claramunt veurem que la història de l'art recent no es pot escriure a través de la substitució d'estètiques, s'ha de veure per acumulació de projectes vitals i fonamentalment veurem també com de pressa varien els valors que s'associen amb el món de l'art. El món de l'art és una entitat en constant mutació i en aquest aspecte la noció de temps serà molt important per llegir l'obra de Lluís Claramunt.
Un pintor a contracorrent.
Estem precisament davant d'un artista que viu el seu temps d'una manera a contracorrent. De fet, és un pintor que no es pot incloure, que no està inscrit dins de les famílies estètiques, dins de les famílies pictòriques del moment. I en aquest sentit n'hem parlat del seu treball com d'un treball basat en l'anacronisme, és a dir, en ser del present tot estant fora del seu temps. Crec que aquest està en un temps propi, no en un temps dels altres, sinó el temps propi de l'artista, és una gran característica d'aquest treball. Lluís Claramunt és un artista autodidacta i nòmada. El viatge vertical, que és un títol que prenem prestat d'Enrique Vilamates, ens parla també no només d'un viatge cap amunt, sinó un viatge cap enfora, i aquest viatge és físic i és pictòric alhora. De fet, Claramunt és una figura transversal dins d'aquesta contracultura del moment i ocupa un lloc molt important dins del que podríem anomenar una certa descomposició dels llenguatges de la pintura en el seu moment, perquè, de fet, el dibuix, l'escriptura, la literatura, com veurem també la fotografia, ocupen un paper molt important en el seu treball. D'alguna manera podríem dir que Claramunt inicia el seu procés creatiu fascinat d'alguna manera per mestres com ara Goya o com ara els naturalismes del segle XIX, però que se'n va desprenent a poc, es va desacademitzant a mesura que va madurant el seu treball i es va allunyant també físicament de Barcelona, primer cap a Madrid, després cap a Sevilla i en moltes i constants viatges a Marràqueix. També aquest procés de depuració, per dir-ho així, o de desprendre's de les convencions de l'acadèmia, el porten a explorar el llenguatge fonamentalment del dibuix, que és el protagonisme d'aquesta exposició, un dibuix que trobarem primer fortament lligat a l'experiència literària i un dibuix lligat a l'escriptura que es desenvoluparà al llarg dels anys en un dibuix que gairebé impedeix aquesta mateixa escriptura al final de la seva vida.
El retrat d'una transformació.
Descobrirem també un Claramunt fascinat pels entorns urbans. La ciutat és un tema molt important dins de tot aquest corpus d'obra que avui donem a veure, i descobrim un Claramunt concernit pels entorns humans. Són persones i entorns que caracteritzen fonamentalment el seu treball. D'alguna manera també trobarem en aquesta fascinació per la ciutat i sobretot en la part fotogràfica un Claramunt que retrata la crisi. Crisi perquè parla de transformació, d'un passat que està deixant de ser i d'un present que encara no és. Evidentment, avui hem llegit tota aquesta evolució d'una altra manera, però en els anys 90, al final ja de la seva vida, la seva actitud davant d'aquests entorns continua sent d'exploració i continua sent de constatació. També, d'alguna manera, ens parla el seu treball de la tradició moderna de l'abjecte, de lo monstruós. Sobretot en els primers retrats descobrirem un pintor gairebé cruel amb els subjectes retratats i és un pintor que està lluny de l'ordre de les perspectives. És també un pintor que fuig al mateix temps de les convencions acadèmiques i de l'informalisme dominant en aquell moment, que hem de recordar que fonamentalment informalisme i pintura matèrica són els cànons que dominen l'escena pictòrica d'aquell moment.
L'obra de Claramunt des d'angles diferents. Núria Anguita, comissària de l'exposició.
És la primera exposició, com sabeu, de Luis Claramunt en un museu. Ha tenido exposiciones en vida y después de su falta en galerías, pero al ser la primera exposición global y retrospectiva implica desde luego una visión hacia una obra terminada, y si bien la pintura era el centro de su práctica y su búsqueda, hemos intentado mostrar un trabajo que desborda ese trabajo pictórico hacia el dibujo, hacia la fotografía y hacia la fotocopia y la autoedición, digamos, los libros autoeditados a partir de fotocopias. Es decir, son actividades que, sobre todo en la última década de su vida, fueron centrales en su obra y nos parecía que era fundamental exponerlas.
El viatge vertical.
Yo lo que quería mostrar con esta exposición era la idea de un viaje, que no es un viaje horizontal, que también, pero un viaje de reconocimiento, un viaje de caída y de búsqueda. En ese autodidactismo de Luis Claramunt trabajaba mucho a partir de prueba-error. Veréis que la exposición es muy diversa, que comienza de una manera y termina completamente de otra diferente, que hay series más logradas y series menos logradas, es un trabajo que implica siempre esa búsqueda de sí mismo y de su relación con el otro. El sentido de viaje también no como una persona que le gustara viajar mucho, sino más bien en el sentido de desplazamiento y de mudanza. O sea, él comienza en Barcelona los primeros 25 años de su vida, cuando esta ciudad un poco él considera que se está empezando a higienizar después de los 70 y además en un ambiente que a él no les propicio, o él considera que no les propicio para su trabajo por el auge un poco del conceptual y de los procesos más experimentales, se va hacia Sevilla, donde comienza un poco a trabajar con otros artistas que están en sus mismos intereses. Después empieza a viajar a Marrakech acompañando a su compañera Teresa Lanceta, que estaba estudiando las técnicas de los tapices de las mujeres bereberes en Marrakech y alrededores. Posteriormente llega a Madrid y a partir de Madrid también un poco que es su meta, también en un momento donde se produce ese breve reconocimiento internacional, breve pero intenso, en un momento también de crisis económica, caída del muro de Berlín, cerramiento de fronteras un poco en Alemania, y Madrid se convierte en su último destino, pero desde ahí pues hace incursiones importantes para su trabajo a Bilbao y también aparece Horta de San Juan, que es el lugar un poco de retiro y de descanso junto a Marruecos. Digamos que todo ese viaje está mostrado también en la exposición.
Un contemplador de transiciones.
Y sería también un viaje literario junto con el trabajo sobre lo urbano, porque yo creo que Claramunt no es solo que sus temas sean urbanos, es que es un pintor urbano. Es un pintor que capta de una manera muy precisa lo que supone la gran ciudad. La gran ciudad en el sentido también de lo moderno, de la diferencia de tiempos, de la ocupación de los espacios, de las relaciones entre las cosas. Digamos que es en ese movimiento y en esas relaciones entre las cosas donde está el motivo de su obra, no tanto en la escena que presenta, que le interesa menos que cómo esa escena se desarrolla en el espacio del cuadro, que finalmente deja de ser un espacio naturalista y se convierte en un escenario. Digamos que es un contemplador de esa densidad, de ese palimpsesto que supone la gran ciudad y también, como ha dicho Bartomeu, recoge los restos y los rastros de una época en un momento de transformación urbana sin precedentes en la historia.
¿Cómo trabajaba?
La exposición comienza con una amplia sala dedicada a sus series de dibujos, que es su última época. Es un marco de introducción que a mí y al equipo que hemos trabajado al final nos parecía un marco de referencia para comprender su trabajo posterior. Claramunt pintaba lo que veía, pero no nunca pintó del natural, no es un artista que pintara el natural. Hay una percepción de ese movimiento, de ese flujo, de esa confusión, que luego la memoria mediaba para hacer la obra que siempre hacía en sus estudios. Digamos que ese modo de hacer esos dibujos creo que sirve para entender su modo de trabajo aplicado a toda su pintura. La exposición después empieza ya de una manera más clásica, cronológica, porque, como he dicho, creo que es importante ir viendo las transformaciones de su trabajo y respetar esa idea de transformación y, sobre todo, veremos cómo empieza con unos cuadros densísimos, cargados de materia, de masas amorfas, informes, que efectivamente tampoco yo consideraría expresionistas porque siempre hay una voluntad muy constructiva en sus cuadros. Hay un interés desde el principio hasta el final por la composición del cuadro, mucho más que por transmitir la realidad. Es un interés puramente formal, pictórico, a pesar de los motivos que representa. Y cómo esa densidad de materia y de imagen se va adelgazando, se va esquematizando, se va estilizando hasta convertirse en escritura. Primero en trazo y después casi en caligrafía.
Macba.cat